Vull dir que ell sempre ha intentat posar el paper de la dona sobre l'escenari i ara aquest any aquest valor afegit, doncs li estem molt agraïdes.
Sí, la veritat és, bueno, el feminisme és de tots i de totes i per tant és una gran iniciativa i vosaltres, com dèiem, hi heu participat. Com ho heu enfocat? En quin sentit hi heu participat? Heu revisat les lletres?
Les lletres, sí. Una vegada els grups van proposar les cançons, ens van passar les lletres i llavors les vam revisar i vam tenir, bueno, una trobada i on vam estar parlant i debatent i reflexionant, no?, sobre els diferents continguts, no?, i què ens transmetien les lletres.
Parlem una mica, si us sembla bé, d'aquests continguts en concret. És a dir, explica, què és el que diuen les habaneres que s'hauria de parlar?
Què diu i què no diu, no? Vale. Què diu de la dona i què no diu? Perquè ens mostra un tipus de dona, no?, amb un cos concret, no?, on els homes se la miren, on... Però no parla d'altres tipus de dones, no? No parla de... no sé, les dones, altres professions que tenien les dones, només, i després el que deia la Roser, que m'ha semblat molt adient, és que no tenen professió, no?
No, les dones no, que les habaneres no tenen professió. Són
guapes.
Les
dones que surten a les habaneres no tenen professió, sí. Però... I llavors també parla, doncs, d'un tipus de feminitat i un tipus de masculinitat, una, en relacions només heteros, no parla de relacions... No,
homosexuals.
O d'amistat, fins i tot, no? Sempre des de l'amor, de l'amor que és patiment, de l'amor que és possessió, no? Des d'aquí...
Diguem-ne, la visió tradicional de l'amor i, a més, per el que has comentat una mica, la cosificació
de la dona,
de la dona, no?
Exacte. Exacte, exacte. Sí, sí, sí.
No, i després jo penso que les habaneres de fa 100 anys o 50, val, però ara les noves sí que podrien començar a haver-hi aquesta nova visió, que s'actualitzessin. Estaria bé, estaria bé.
Home, es tracta d'això, no? De posar a debat el que ens diuen les habaneres per després qui les creï, no? Que pugui tenir aquesta visió i incorpori altres mirades, incorpori altres relacions, incorpori altres... Perquè, per exemple, la veu de les habaneres, qui canta les habaneres, sempre és la veu de l'home. Aquí, no sé, ja us ho fixeu. O sigui, si escolteu les habaneres avui, fixeu-vos en quines d'elles és l'home qui parla. Val? I només hi ha una cançó que hem detectat que parla una dona i ho fa des del desamor, i ho fa des del patiment, i ho fa des de que m'ho vull deixar tot i me'n vull anar, no? Llavors, bueno, plantejar altres tipus de relacions.
És a dir, és mirades, sempre sí. L'home, diguem-ne, que narra la història i sí. La dona en tercera persona i això li passa a ella i ella que no, ella no parla, diguem-ne.
Sí, i la dona ha de fer el pas, vine cap a mi, no? És l'home qui té el poder, no? Aquí.
Mm-hmm. Això, avui tots els oients i les oients que tenim aquí, entre línies, a veure si també quan...
Clar, no hem volgut posar cap exemple concret, no? Perquè potser, doncs, donant aquests exemples, doncs la gent que potser, doncs...
A vegades quan sí. Et donen la referència, aleshores és més fàcil,
sí.
Més fàcil entendre-ho i veure-ho. Com a regidora d'Igualtat, en aquest sentit, com és d'important fer incidència en aquestes coses amb el dia a dia? Perquè una cosa és dir, sí, hi ha d'haver igualtat entre l'home i la dona, i dir-ho així en general, i altra cosa és dir, hi ha d'haver igualtat, però agafem una cosa, com és una cantada de maneres, que fa anys que la fem, i replantegem-ho. No? Quina incidència té això?
Home, esperem que tingui una incidència molt gran i que a partir d'ara pues, la cantada de maneres tingui un caire més femení i de menys masculinitat a les lletres. Esperem.
Ho esperarem. Doncs moltíssimes gràcies per estar aquí. No sé si voleu afegir alguna cosa més en aquest sentit.
No, per la meva part no. Gràcies per l'oportunitat de poder-nos explicar i de poder estar aquí.
Només faltaria. Doncs acabo d'escoltar la Sònia Viboles, que és coordinadora tècnica de l'Espai Dona de Palafrugell, la Mònica Tauste, que és la regidora d'Igualtat, i la Roser Massaguer, que és la regidora de Benestar Social. Moltes gràcies i gaudiu molt aquesta nit.
Moltes gràcies.
Josep Lluís Vidal, en directe des de la platja del Portbó de Calella de Palafrugell.
a les caves i al mar, tot pensant en la lota estimada i el record d'una flor perfumada. Feliç vaig cantar, tornaré quan es mori la tarda, tornaré pels camins de la mar, tornaré ple d'amor i esperança a cercar la mirada encisera d'aquells teus ulls blancs. Tu també m'estimes, tu també penses en mi, tu que dius coses tan belles, tu més enllà veig un cel ple d'estrelles, més enllà veig un arbre florit prop de mi, una dolça mirada i unes mans amoroses i ardents a sobre del meu pit. Tornaré quan la font vingui clara, tornaré amb la lluna de maig, tornaré quan la nit ampla i bruna, entre canyes i pàlids silencis, escolti el meu cap. Tu també m'estimes, tu que dius coses tan belles, tu quan tornaràs prop de mi, tu seràs menorquina estimada, tu seràs a la vora del mar, tu seràs com un so de campanes, la gran font per la set dels meus llavis que em crema la sang.
Eugeni Güell, Manel Marrinyà, Josep Lluís Vidal, en directe des de la platja del Portbó de Calella de Palafrugell.
Tot seguit, i després d'escoltar aquesta magnífica peça, tot seguit saludem els nostres convidats que venen a continuació. Tenim en primer lloc l'Agustí Alcoverro. Molt bona nit, Agustí.
Bona nit.
A veure, l'Agustí Alcoverro i Pericay és empordanès, nascut aquí al cantó a Pals, i és un reconegut historiador i escriptor, així com a professor d'història. Saludem també el periodista i sociòleg cubà Raúl Mondelo, que ens aportarà la seva versió cubana, segurament un xic menys romàntica, sobre la fundació de l'Havana i la presència catalana a Cuba. Bé, ja m'hi he avançat el tema, realment els hem convidat aquí per parlar una miqueta sobre, bé, en primer lloc, aquests 500 anys de l'aniversari de la fundació de l'Havana, i també hi hauria un altre tema, però aquest tema serà secundari, però jo, més que res m'interessaria que parlessin vostès des de la seva vessant d'historiador, de sociòleg, de català i de cubà, una miqueta català ja, perquè porta un munt d'anys aquí.
Sí.
Bé, com saben vostès, celebren aquests 500 anys de l'Havana. M'agradaria començar parlant de la importància de l'Havana, com a port, la importància que ha tingut l'Havana a la història moderna de l'Amèrica, d'Amèrica.
Aviam, diguem-ne que en un primer moment, en el moment, diguem-ne, de la conquesta de les Antilles, Cuba és una illa amb poc valor perquè el que buscaven els conqueridors era or i plata, i a més, doncs, diguem-ne, quedava una mica fora d'aquest recorregut, no? Això no va evitar que la majoria de la població autòctona, que la majoria eren taïnos, van morir per causes de guerres o per causes de treball forçat, que és el que anomenaven l'encomienda, o també, en molts casos, per malalties que portaven els europeus i que eren desconegudes al continent, com, per exemple, la verola o la grip, no? Ara, quan Cuba comença a tenir realment importància, i especialment l'Havana, és a partir de mitjan segle XVI, que és quan, diguem-ne, es decideix que la flota que ve d'Amèrica, carregada de plata i d'or, i per tant ve de Mèxic, ve del virregnat del Perú, etc., es concentra a l'Havana, i des de l'Havana surt una enorme flota, també amb vaixells de guerra, per evitar l'atac dels corsaris, no? L'atac dels corsaris era molt potent, en primer lloc en el lloc d'origen, perquè hi havia illes que estaven en mans d'altres estats europeus, i després també quan arribaven a Europa, perquè es trobaven amb els britànics especialment, o amb altres nacions, diguem-ne, que practicaven el cors, no? Per tant, l'Havana es converteix aleshores, sí, en un enclau importantíssim on van a parar totes les flotes, tots els materials d'exportació cap a la península, i per tant es convertirà des de mitjan segle XVI en una ciutat realment molt potent.
Sí, lo que explica es exactamente así. La verdad es que Cuba es La Habana. O sea, la ciudad de La Habana es macrocéfala, es un país macrocéfalo, quiero decir, Cuba, con una ciudad que se traga prácticamente al resto del país. Concentra las principales industrias, desde un buen principio toda la actividad económica queda concentrada en el puerto de La Habana. Y es un país que prácticamente no tiene ningún recurso, ninguno de los grandes recursos que venían buscando, como bien acaba de explicar mi compañero aquí, en el resto de América, ninguno de estos recursos, ni oro, ni plata, ni piedras preciosas, se encontraban en Cuba. Cuba es su posición geográfica. Lo fue entonces y lo continuó siendo durante toda su historia, hasta bien adentrado el siglo XX. Era un puerto de recalo, era un puerto donde obligatoriamente los barcos que hacían la travesía comercial entre Europa y América siempre recalaban en el puerto de La Habana, se reabastecían en el puerto de La Habana, y desde el punto de vista comercial la ciudad consiguió un desarrollo inusitado respecto a otras ciudades de América justamente por esta concentración de rutas comerciales. Yo creo que la primera gran zona franca de América existió en La Habana. Muchos barcos desembarcaban sus mercancías en La Habana para luego hacer transporte de ella al resto de América, y concentraban de forma inversa la riqueza de América en La Habana para luego, por el sistema de flota que acaba de explicar Alcoberro, se trasladaban a América. O sea, era esa la importància de La Habana.
I després, ja a partir de mitjan 18 i sobretot durant tot el segle XIX, hi ha dos grans productes que es converteixen en plantacions colonials i que són la base de la riquesa posterior, que són el sucre i el tabac, no? És a dir, és pel tema, m'imagino, això ho sabrà millor el company, el tema climàtic, però també dels terrenys, és un lloc especialment vàlid per la canya de sucre i també pel tabac, no? El tabac és un producte d'origen americà, la canya de sucre no, prové de l'Imperi Otomà, són els europeus que la porten allà, però es fan grans plantacions i, per tant, Cuba es converteix en un espai exportador enorme, que, de fet, és una situació que ha durat fins ben bé, com a mínim, mitjan segle XX.
Sí, mismo era la...
Sí, dime. No, anava a tornar una mica de centrar una mica en el tema, perquè si no, ens sembla que ens estem allà. Volia parlar, quan es comença a detectar la petjada catalana a Cuba? És a dir, aquí m'agradaria...
Finales del siglo XVIII. En realidad, la presencia catalana, la presencia con un nivel de contundencia incuestionable, comienza a partir de finales del siglo XVIII, cuando Carlos III facilita el comercio desde la península, desde otros puertos que no fueran el de Cádiz o el de Sevilla inicialmente, sino que ya se podía incluso comerciar desde el puerto de Barcelona. Y ahí es que comienzan a llegar en número importante los catalanes, que ya mantendrán esta presencia desde finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX. El siglo, yo situaría el momento de oro de la presencia catalana en Cuba va desde 1830, aunque no tanto ya hablando de número, el número ya te digo que es importante, sino desde el punto de vista económico además, entre 1830 hasta finales del siglo XIX. Toda la industria azucarera, prácticamente, y la industria tabacalera, dos renglones importantísimos para la economía cubana, estaban en manos de catalanes, que en definitiva regentaban estas industrias.
Efectivament, el que es produeix a finals del segle XVIII, com ha comentat, és que el monarca Carles III liberalitza el comerç amb Amèrica, és a dir, fins aleshores tots els materials que sortien de la península Ibèrica havien de passar per Sevilla, que és on pagaven els impostos i on eren carregats, i en canvi a partir d'aleshores els ports catalans i altres ports peninsulars poden començar a tenir relació directa. I això coincideix amb un moment, finals del segle XVIII, en què Catalunya està vivint una enorme expansió econòmica i també una enorme expansió demogràfica. Heu de pensar que Catalunya va passar al llarg del segle XVIII d'uns 400.000 habitants a uns 900.000, és a dir, va més que duplicar-se, i només a través de creixement vegetatiu, és a dir, no hi ha immigració, sinó que és a través de naixements i de reducció de la mortalitat. Aleshores, comencen a crear-se a finals del XIX grans nuclis comercials catalans, una mica per tot arreu. Per exemple, qui crea la indústria pesquera de Vigo, que era un poble molt petit, a Galícia, són catalans. Els que s'encarreguen d'una gran part dels temes de Canàries són catalans. El mateix Àngel Guimarà va néixer a Tenerife, és un exemple d'això. I, evidentment, Cuba es converteix en un lloc realment clau. I, com ha comentat el company, encara ho serà més després de la independència de la majoria de repúbliques d'Amèrica Llatina als anys, a la dècada de 1820, i per tant Cuba és l'última gran colònia, és un espai importantíssim, i allà doncs hi ha un nucli català molt potent, molt relacionat entre ells, amb els seus llocs de trobada, amb els seus àmbits de sociabilitat, i també amb una actitud econòmica diferent de la resta de pobles peninsulars. Vull dir que has de pensar que algunes de les marques conegudes a Cuba, com per exemple el rom Bacardí o el tabac Partagà, són cognoms catalans, és a dir, que són gent que en el seu moment provenien d'aquí.
Sí, mira, a propósito de la habanera, que es un género que llaman de ida y vuelta, porque es un género que se crea en Cuba con la participación, por supuesto, de otras culturas, de otras comunidades que coincidieron en Cuba, como la mariana, la congolesa. Hubo también, por supuesto, aportación de los músicos sevillanos. O sea, la habanera, que es una mezcla de todo esto, sale de Cuba, viene a Europa y regresa nuevamente a Cuba transformada. Pues con el capital catalán ocurrió exactamente lo mismo. Buena parte del capital que se invierte en Cataluña durante el siglo XX es un capital mestizo, es un capital que viene de Cuba, un capital que buena parte de ello tiene incluso un origen negrero. Sin ir más lejos, los jueces, sin ir más lejos. Y estos señores hicieron su capital en Cuba y lo invirtieron luego en Cataluña. O sea, yo creo que aquí hay un ida y vuelta del capital que sale de España, que va a Cuba, que se invierte en Cuba, en industria azucarera, que crece en este país, crece con la industria azucarera, con la industria tabacalera, y que se revierte nuevamente en la industria catalana durante finales del 19 y el 20.
Y aquí hay un tema que no hem de fugir. Abans parlàveu d'intentar evitar tòpics, que és el tema del tràfic d'esclaus,
sí,
no?
Sí.
Que també és un tema important. Diguem-ne, històricament, la monarquia hispànica tenia el monopoli dels esclaus hispanoamèrica, s'anomenava l'asiento de negros, hi havia, diguem-ne, una contractació a través de subhasta, i hi havia companyies espanyoles, portugueses, franceses, angleses. Però a partir del 1815 s'acorda la prohibició del tràfic d'esclaus i l'estat espanyol no entra dins d'aquesta lògica, i per tant contínuament hi tràfic esclavista des d'Espanya, bueno, des de Guinea, però diguem-ne a través de la legislació dels vaixells espanyols. I aquí altra vegada la presència de catalans és important i comença a ser prou coneguda avui pels historiadors.
Sí, de hecho, bueno, sí.
No,
no, de hecho hay un elemento curioso en todo esto, y es que los esclavistas, los tratantes negreros, daban su apellido a los esclavos que importaban. Y es la razón por la que hoy día muchos apellidos catalanes resulta que son apellidos negros. O sea, son personas, por ejemplo, Baró, el apellido Baró. En La Habana a mí hay un señor que yo no he visto nunca, que me llama por teléfono, yo le pregunto el nombre y me dice que se llama fulano Baró, y yo sé que al otro lado de la línea hay un negro, con unas posibilidades del 99%.
Es curioso.
Sí, sí.
A ver,
se n'està acabant el temps, en diuen.
Sí.
A mi m'agradaria que parléssim una miqueta de què és el, bueno, el que ens porta avui de fer d'aquí, que és el món de l'habanera. M'agradaria la visió de l'habanera des de Cuba contrastada amb la visió de l'habanera des d'aquí. Qui vol començar?
Bueno, en Cuba pràcticamente no, l'habanera no és precisament un gènere de culto, no és ni siquiera un gènere contemporani, un gènere residual. Dentro del espectro de la música cubana, quiero decir, a mí me sorprendió mucho cuando vine aquí y encontré el culto que hay a la habanera, a la devoción que hay por ella, y lo agradezco, por supuesto, como cubano, pero reconozco que en Cuba la habanera ahora mismo es un género de capa caída, como diríamos, ¿no?
Aquí, diguem-ne, es un género que yo creo que es va recuperar molt a partir dels anys 60 i una part de la culpa, diguem-ho així, es troba aquí, en la cantada de Banyeres de Palafrugell, no? És a dir, sempre es va mantenir en l'àmbit de la cançó de taverna, en l'àmbit de, diguem-ne, dels mariners, però probablement la força que té avui és deguda que s'ha pogut reinterpretar. Hem trobat també diverses generacions de músics molt competents i que han sigut capaços de dignificar un gènere que necessitava, doncs, també, diguem-ne, un suport musical i poètic, i crec que avui realment s'està vivint un moment importantíssim en la creació i també, doncs, en diguem-ne, el repertori musical, com avui podrem comprovar.
Molt bé, doncs em diuen que hem d'acabar, el temps és limitat. No ens acomiadem, però, de l'Agustí Alcoverro, doncs, abusant de la seva amabilitat, que ens ha dit que sí, es quedarà aquí amb l'amic a poc, que acaba d'arribar, per comentar-nos aquesta magnífica cantada. Raúl, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostès.
Ha sido un placer tenerte aquí. Y ya está siempre.
Vale, vale.
Les habaneres es veuen a Calella i es viuen a Ràdio Capital. Les habaneres es veuen a Calella i es viuen a Ràdio Capital.
Un, dos, un, dos, tres.
El canó de Palamós, ben mirat que n'és d'hermós, ja fa temps que està callat, ja fa temps que mira el mar.
En breus començarem aquesta retransmissió de la 53a cantada de Habaneres de Calella de Palafrugell. Per qui s'acabi de connectar, esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà en directe des d'aquí les Habaneres, i recordeu que portem una estona intentant explicar en paraules què representa això, però com millor ho entendreu serà escoltant molt atentament tot el que vindrà a continuació. Per comentar-ho, tenim aquí i saludem ara mateix el periodista Lluís Poch, que tal i com l'any passat ens va ajudar també a comentar. Bona nit. I també seguim tenint aquí amb nosaltres, tot un plaer, a l'Agustí Alcoverro.
Bona nit.
Bona nit, sí.
Que acaba de parlar amb nosaltres, sí. Que ens ajudaran a seguir aquesta 53ena cantada de maneres de Calella de Palafrugell i a desxifrar-ne les principals claus i, sobretot, a gaudir-la. Molt bona nit.
Bona nit, novament.
I de seguida ens hi posem.
Si els canons de tot el món fossin com el vell canó, que tranquil està dormint, blancs i negres fins al cor portarien una flor, la rosa de Jericó. Escolteu la seva veu, oh canons de tot el món, i la gent de tot arreu. No més guerres ni més morts, no més bombes ni més foc, sóc el canó de Palamós. Escolteu la seva veu, o canons de tot el món, i la gent de tot arreu. No més guerres ni més morts, no més bombes ni més foc, sóc el canó de Palamós. Sóc el canó de
Molt bona nit i benvinguts a la 53ena cantada de veneres de Calella de Palafrugell. Un any més, com cada primer dissabte del mes de juliol, ens trobem a la platja del Port Bo, situada entre les platges d'en Calau i la platja de la Malaspina. La platja del Port Bo obre els seus braços a tots els amants de la venera, per fer-nos gaudir d'un espectacle únic. Un escenari privilegiat per gaudir des de terra i des del mar d'unes cançons que ens faran viatjar des de Calella fins a la llunyana Havana. Les seves lletres i les seves melodies ens transportaran aquesta nit en viatges d'anada i tornada. Ens descobriran els racons més màgics de la Costa Brava i ens seduiran amb històries d'amor, protagonitzades per mariners, pescadors i comerciants catalans i per habitants de l'illa de Cuba. Només els demano que siguin còmplices d'aquest viatge que estem a punt de començar i que gaudeixin d'aquest esdeveniment musical i cultural únic. Aquesta nit presentem un cartell de luxe. Ens acompanyaran aquí a l'escenari del Port Bo tres formacions palafrugellenques, com són Arjau, Port Bo i Neus Mar, i procedents de Barcelona, el grup Son de l'Havana. Ara sí, sense més preàmbuls, comencem el viatge musical d'aquesta nit. El primer grup que puja a l'escenari neix el 1997 a Palafrugell. En aquell moment, format només per dos components, ja que el format duet era una manera de tornar als inicis de l'havanera a Calella, on es cantava amb poques veus d'una manera més propera, més íntima i acompanyats tan sols per una guitarra. Estem parlant del grup Arjau, que durant la seva trajectòria ha portat les havaneres arreu d'escenaris nacionals i internacionals. A partir del 2012, el duet es converteix en tercet, integrant un tercer component. Arjau defensa l'estil clàssic d'interpretar l'havanera a Calella. Tres veus i una guitarra. Ells són Jordi Grau, Jordi Rubau i Josep Maria Batlle. Amb tots vostès, Arjau!
Bé, bona nit, Calella. Molt contents d'estar aquí un any més. Començarem a ritme de vals amb una cançó del mestre Ricard Viladesau. L'any passat va ser el centenari del seu naixement i la lletra de Josep Martí Clarà Bepes. Un vals que es diu Mar Bonança.
descansa sota un sol alt. L'ona amb bonança ves al sorral. Mar adormit sense cap sal, sense neguit de fer cap mal. L'aire és tancant i el mar ben blau, tot va cantar himnes de pau. No passa bé, no passa bé, res a remor, i el mar no es mou, interrompent, lluny pot sembrar. Lluny de la platja sembla que corre pel cel enllà, sembla que corre pel cel enllà. I s'endevina dolçó de mel. Una gavina s'atura al cel. No mou cap ala ni per atzar. L'ocell s'enganya mirant la mar. Per el vol mira i torna a mirar. Xiscla i sospira i no se'n va.
No passa bé, res a remor,
i el mar no es mou,
interrompent, lluny pot se'n va.
Lluny de la platja sembla que corre pel cel enllà, sembla que corre pel cel enllà.
No passa bé, res a remor,
i el mar no es mou,
interrompent.
Sembla que corre pel cel enllà, sembla que corre pel cel enllà. No es veu onada saltar per res, i el mar tot és mar de bonança.
Acabem d'escoltar la primera de totes les havaneres que escoltarem avui.
Amb el grup Argeu, són de Palafrugell, ja porten unes quantes edicions. Aquesta, si no vaig errat, és la sisena, des que van debutar l'any 2006 i ho fan superbé, no?
I a més, estan caient algunes gotetes que refresquen l'ambient, o sigui que estem...
Hi ha una petita falla tècnica.
Si no va més, sí.
Però que aguanti, eh? Que aguanti.
Amb l'obreu. Gràcies.
Què escoltarem ara?
Ara Tània, és una de popular que, bueno...
Bé, seguim amb els mateixos autors.
Que varen fer el Bepes de Palafrugell i el Ricard Viladaseu, la primera que hem escoltat, aquest Mar de Bonança, també és d'aquesta parella, és dir, el Ricard Viladaseu la gent el coneix molt per la vessant de compositor sardanista, però té també un grup important de veneres, i en Bepes, un escriptor local, doncs va posar lletra algunes de les melodies que va composar el mestre Viladaseu. Ara aquesta es diu Tània, i a l'igual que l'altra, doncs també és una peça en català.
Ai, Tània formosa, que passa rumbosa un llavi vermell. La galta bufona i et fa de corona ton negre cabell. Les gràcies et plouen i mai de tos mouen de tantes que en tens. La pell embrunida i el veure et convida tan blanca de des. Mirant-te set lloa tan alta de proa la planta que fas. I el goig del teu aire hi ha molt sospiraire que espera el teu pas, que espera el teu pas. Ai, Tània estimada, la perla encantada d'aquest palmerar,
d'aquest palmerar.
Quan vens per veure't passar, per veure't passar. Ai, Tània gitana, ton pas encomana un aire cadent. I el vol que tu portes se t'obren les portes i et mira la gent. Tens aire de reina i es deixa la feina dient el teu nom. I el teu nom es canta i el cor s'agiganta i el canta tothom. Mirant-te set lloa tan alta de proa la planta que fas. I el goig del teu aire hi ha molt sospiraire que espera el teu pas, que espera el teu pas. Ai, Tània estimada, la perla encantada d'aquest palmarar, d'aquest palmarar. Quan vens s'endevina i tot s'il·lumina per veure't passar, per veure't passar. Mirant-te set lloa tan alta de proa la planta que fa. I el goig del teu aire hi ha molt sospiraire que espera el teu pas, que espera el teu pas. Ai, Tània estimada, la perla encantada d'aquest palmarar, d'aquest palmarar. Quan vells s'endevina i tot s'il·lumina per veure't passar, per veure't passar, per veure't passar.
És la segona interpretació d'Argel, aquest trio de Palafrugell. Què t'assembla? Com els veus? Força madurs, no?
Molt madurs i, a més, una música i una lletra molt maques i molt, molt actuals.
I a reivindicar, també, perquè el Bepas és una persona que ara s'ha complert, doncs, anys de la seva mort. És un escriptor, doncs, que té una obra ingent, poca d'ella publicada, malgrat que molts dels seus escrits estan i es poden consultar a l'Arxiu Municipal de Palafrugell. Era un personatge estimat aquí a Palafrugell, i que un grup com Argeu reivindiqui les seves lletres, evidentment amb l'afegit importantíssim de la música de Viladasau, doncs és molt important, no? Ara, una d'aquelles clàssiques de tota la vida del repertori, ja de les primeres edicions de la cantada, que és Mi madre fue una mulata.
I ara passem al castellà, que és la llengua històrica, diguem-ne, de la
manera tradicional. De la cantada i també de la cantada.
Mi madre fue una mulata y mi padre un federal. Yo teniente de una fragata que va y que viene para ultramar. Cada vez que me veo rodeado de mar, cojo la guitarra y me pongo a tocar. Pregunto a mis penas quién pudiera hallar el rostro divino que un pobre marino no pudo alcanzar. Mil veces busqué la suerte sobre las olas del mar. Mil veces quise la muerte y no la pude encontrar.
Som-hi i diu:
no llores mi vida, no llores mi amor. Mira que las lágrimas me causan dolor. Si lloras la ausencia del bien que te amó, llora vida mía, también lloro yo. Cada vez que me veo rodeado de mar,
rodeado de mar,
cojo la guitarra y me pongo a tocar. Pregunto a mis penas quién pudiera hallar el rostro divino que un pobre marino no pudo alcanzar. Mil veces
veces busqué la suerte sobre las olas del mar. Mil veces quise la muerte y no la pude encontrar.
Som-hi.
No llores mi vida,
no llores mi vida,
no llores mi amor,
no llores mi amor.
Mira que las lágrimas,
mira que las lágrimas
me causan dolor,
me causan dolor.
Si lloras la ausencia,
si lloras la ausencia
del bien que te amó,
del bien que te amó.
Llora vida mía, llora vida mía, también lloro yo.
Excel·lent, tot i que avui potser no, no passaria aquest filtre, doncs, que des d'ara es vol mirar amb les lletres de, per sexista o per discriminació, en aquest cas d'ètnia, no? Perquè la paraula mulata era... era una paraula com despectiva,
sí,
no, podem dir?
I a més, abans, parlant també amb la Sònia Viboles, també deia, les dones no tenen professió, els homes sí. La primera frase d'aquesta cançó és: mi madre era una mulata, mi padre un federal, si no recordo malament, no?
Evidentment.
D'acord, però de fet, diguem-ne, és història i és cultura
història.
I és tradició.
Evidentment.
I hem d'esmenar-nos, però també hem de mantenir el patrimoni que tenim, no? En tot cas, és una cançó que porta la nostàlgia, la tristesa, és a dir, que és el 100% l'esperit dels habaneros o de les habaneres, sobretot, no?
Efectivament, dels indians.
Sí, sí.
I ara un altre d'un autor de Palafrugell, d'en Josep Bastons, tot i que en aquest cas la lletra és de Tòfol Mus.
Malgrat em fas perdre el seny, si tens l'encant de la mar, quan l'oratge suau l'empeny, com no t'he d'estimar, em fas feliç cada dia, ahir, avui i demà, navegant al teu costat, seguint el rumb de la vida. Quan arribi la tardor i les fulles seques vagin omplint els carrers, guiarem junts el timó pels camins de la il·lusió, com fan els bons mariners. Com no t'he d'estimar, si ets la pau i el meu nom, després d'un mal temporal, els teus braços són el port. Com no t'he d'estimar, si sempre fons l'apatia, amb el teu bon tarannà, la tristor de com se'n va, ets una font d'alegria. Quan arribi la tardor i les fulles seques vagin omplint els carrers, guiarem junts el timó pels camins de la il·lusió, com fan els bons mariners. Quan arribi la tardor i les fulles seques vagin omplint els carrers, guiarem junts el timó pels camins de la il·lusió, com fan els bons mariners. Cuidarem que el nostre amor mai, mai no es faci malbé.
Tòfol Mus, el lletrista i Josep Bastons han fet més d'una composició junts. Són una de les parelles prolífiques i d'alta qualitat, doncs, que ha deixat el món de l'habanera aquestes darreres dècades.
I aquesta és una cançó d'amor en positiu, sí. No d'aquelles que tot va malament.
Discriminatòria, no, ni negativa, no?
Sí,
no.
Sí. A vegades són cançons fatals o fatalistes, no?
Sí.
En canvi, en aquest cas és molt optimista. Sí.
I és important, no? Perquè reivindiquem lletres en aquest sentit, doncs, que puguin parlar d'amor, però que no siguin de desgràcies, no?
Efectivament.
I per acabar, una que habitualment no s'escolta gaire aquí a Calella, com és la de la Narcís Oliver, i del mateix Bastons, que es diu Tamariu.
De l'horitzó la ratlla ben traçada i a la trellina daurada pel sol rom. Que en terra és fosc, que encara és matinada, però a les coves d'en Gispert ja hi neix el sol. Va poc a poc avança carregada, les gavines la segueixen amb gran vol. La mà d'està molt quieta i aixafada, l'aire marí ens promet un dia bo. De la platja l'he vist arribar i el silenci del matí d'estiu he sentit els mariners cantar. Una manera, som-hi, a Tamariu.
La-da,
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 quan neix el sol a Tamariu, de l'iris va prenguent els colors, la gavina deixa son niu i la mimosa obre ses flors. La mar, la roca es va besant, el cor somnia un cant juliu, és aquell cant que surt del mar, que nits de vella Tamariu.
De la platja l'he vist arribar i el silenci del matí d'estiu he sentit els mariners cantar. Una manera, ja la sabem tots, som-hi, a Tamariu.
La, 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 quan neix el sol a Tamariu, deliris va prenguent els colors, la gavina deixa son niu i la mimosa obre ses flors. La mar, la roca es va besant, el cor somnia un cant juliu, és aquell cant que surt del mar, que nets de vella Tamariu. La mar, la roca es va besant, el cor somnia un cant juliu, és aquell cant que surt del mar, que nits de vella Tamariu.
Gràcies. Margeu de Palafrugell, que conclou d'aquesta manera la seva participació a la cantada Havaneres d'aquest any. Rememorant doncs el que és un tercet clàssic, no? El Jordi Grau, el Jordi Robau, que varen començar de fet com a duet i que amb el pas dels anys es va convertir en un tercet, primer amb el Xiqui Ramon, un veterà de les Havaneres que havia tocat amb el Portbó històric i que en els darrers anys doncs, va ser substituït pel Josep Maria Batlle, que ens ha acompanyat avui aquí.
I un record per a Tamariu, que des d'aquí Calella sona molt i molt bé i molt a prop. Tamariu no només és la cala que tenim aquí al costat, sinó que també és el nom d'un arbre, sí, que és un arbre típicament de mar, diguem-ne,
mediterrani, sí,
i de llocs de, diguem-ne, de Salabró. Hi ha molts passejos de mar a la Costa Brava, penso per exemple amb l'Escala i altres, que és l'arbre que apareix. És un arbre aparentment esplomissat, però que té una fortalesa molt gran en aquestes zones.
Efectivament, i ara donarem pas doncs a la el segon grup de la nit, que són Son de l'Havana. Aquests s'estrenen a la cantada d'aquí de Calella. No han tocat mai a Calella, però sí que amb motiu dels 50 anys de la cantada, que es varen fer una sèrie de cantades arreu de Catalunya, en diferents auditoris, sé que ells varen tocar a Barcelona dins d'una mena de torner que es va fer d'una gira on grups d'aquí de Palafrugell i d'altres indrets de Catalunya presentaven doncs, concerts de veneres conjuntament en auditoris, en recintes tancats.
Sí, abans hem escoltat la seva entrevista, que hem parlat amb ells, i ara de seguida els tenim aquí a dalt de l'escenari.
De cants de sirena i d'una barca xica. Ja són a punt a l'escenari, són de la Habana.
Una manera d'en Carles Casanovas i de l'Antoni Mas, sí. Una parella també prolífica i que s'entén bé.
Bé, senyors, senyores, molt bona nit. Estem molt contents. El grup Son de l'Havana de Barcelona és Son de l'Havana, no vol dir que som de l'Havana, ja es veu, no? Estem molt contents, com deia, de poder participar en aquesta gran data, en aquest gran moment, aquesta nit extraordinària de la cantada de Calella. També recordem que vam participar en el 50è aniversari de la cantada que vam fer al Palau de la Música Catalana. I ara comencem la nostra interpretació amb una peça que porta per nom El Capità. El Capità porta un missatge que ve a dir-nos el que passa sovint a les persones, als pobles, a les ciutats, que de vegades estem a dalt, de vegades estem a baix, i que hem de continuar lluitant, hem de continuar amb resistència, tirant endavant sempre. El capità d'en Carles Casanovas i el mestre Antoni Mas.
Naveguis tabulina sota el groc porçant la nau, quan la boira sigui espessa i el redós quedi llunyat, quan torregis entre lloses perquè el vent és massa fort, quan el cel no té resposta, llavors sabràs el que costa manar la nau fins a port. Que sent si ser capità,
ser capità,
quan el vent bufa la popa, quan no hi ha esculls de tocar, quan la pesca generosa, que sent si ser capità,
ser capità,
sota estrelles i coberta,
tot
cinglant per mar oberta,
i amb la lluna de costat.
Quan el far no et sigui guiet, perquè no volen els déus, quan l'onada trenqui a sobre, quan et costi estar dempeus, quan la mar brami gelosa i tremoli tot el cas, quan la força et sigui escassa, llavors sabràs quina traça li calà un bon capità. Que sense ser capità,
ser capità,
quan el vent bufa de popa, quan no hi ha escuts de tocar, quan la pesca generosa, que sense ser capità,
ser capità,
sota estrelles i coberta,
tot cinglant,
tot cinglant per mar oberta, amb la lluna de costat.
Thank you.
que són si se capità,
se capità.
Quan el vent bufa de popa,
bufa de popa.
Quan no hi ha esconys a tocar, quan la pesca generosa, que són si se capità,
se capità.
Sota estrelles i coberta,
tot cinglar.
Amb la lluna de costat, quan la mar dorm en calmada, quan Neptú fa migdiada, jo també sóc capità.
Sóc capità.
Sóc capità.
Sóc capità.
L'estrena de Son de l'Havana. Aquest és un quartet, almenys tres d'aquests músics, ja es nota, venen d'orquestres o de cobles, per tant poden tenir fins i tot aquesta sonoritat molt més diferent, no?, que no dels grups que es dediquen només únic i exclusivament i que venen d'una carrera del món de l'havanera.
Efectivament, és una havanera modificada, diguem-ho així, o barrejada o combinada, sí, amb altres gèneres, no? En aquest sentit és bastant una novetat.
I ara una peça d'almenys un dels que està dalt de l'escenari i del compositor C. Andújar de Sant Feliu. Es diu Onades dins del cor.
Les portes s'han tancat a la vella taverna, el sostre s'ha impregnat del fum de les espelmes. I un
retard
de veneres enguixant a la paret del darrere. Parla de navegants, de tresors i de somnis, de dames capitans i de pirates bornis. Nits serenes i dels cants de sirenes, d'amors a cada port, de l'escuma i la sal, donades dins el cor del bressol de l'alba. Dels que mai no van tornar. Peixos argentats del repòs de l'escala, oceans imaginats dels records de l'Havana, d'aiguardents, de gavines, d'amors a cada port, de l'escuma i la sal, donades dins el cor, del bressol de l'albada, dels mariners que es van enamorar i dels que mai no van. Tant que el mar els fa estir.